Aquell centre, que ja emetia coses en català i allà hi havia una bona colla de professionals que van fer possible que se n'emetessin moltes de coses en català.
Aquell lloc, perdona, aquell lloc d'altra banda que està encara allà sense una destinació clara.
Ja la té. Ja la té, però ara estem anant a altres coses. Ja la té.
Per situar els nostres oients, sí, que a la muntanya de Montjuïc, aquell espai de Miramar tan fantàstic, era els estudis aquests. Està
doncs
clar.
Allà una colla de professionals de l'ENS van aconseguir emetre els primers informatius en català, emesos doncs, des del que se n'hi deia el circuit, el centre de producció de Televisió Espanyola a Miramar. S'emetien, jo diria que pel primer i també pel segon, ara ho aclarirem, és a dir, també per l'UHF. Bé, allà una colla de professionals ho van fer-ho possible i tal com et deia abans, tots ho vàrem celebrar com un signe de llibertat, com un signe amb el doble sentit de democràcia, perquè les notícies que es donaven eren més properes, hi havia una gran capacitat i habilitat doncs, per posar en primer pla aquelles coses que interessaven a la gent del nostre entorn, i d'altra banda, perquè a més es feien en català i per tant significaven un signe, un reconeixement de la pròpia doncs, millora de la presència de la llengua.
I una normalitat.
Bé, doncs per parlar d'això, d'aquest fet, que per moltes persones no deu estar en la memòria, deu estar en la memòria però no en la data, això va ser l'any 1977 i va començar doncs, el 3 d'octubre de l'any 1977, 3 d'octubre, molt a prop de tot allò que dèiem abans, de la manifestació del milió de persones, de la tornada del president Tarradellas. Per parlar-nos de tot això tenim una periodista que des de molt aviat hi va posar el seu coneixement com a periodista, el seu rostre, perquè sortia en primer pla a la pantalla, i les seves habilitats a través de la seva veu doncs, per comunicar aquella nova situació. Ella es diu Carme Páez i estic segur que tots els que tenen memòria de Televisió Espanyola a Catalunya, ara quan la sentin recordaran la seva veu i la seva imatge. Carme, què tal?
Hola, què tal?
Com recordes aquells primers moments d'aquell circuit, d'aquells noticiaris en català fets a Televisió Espanyola, que, en fi, nosaltres potser ho hem exagerat, però tenim la impressió que tothom vam viure com un signe d'avenç democràtic molt notable, no?
Jo crec que sí, eren uns moments molt especials i molt importants, perquè, com deia, sí que ja es feien cosetes en català, però un informatiu íntegrament en català i, a més, un informatiu de caire universal, que jo crec que això ha estat una característica que el centre de Miramar primer i de Sant Cugat després ha mantingut sempre. És a dir, s'informa, evidentment, d'allò que passa a Catalunya, d'allò que és més proper, però sense deixar de banda aquelles coses que passen a la resta de l'Estat o a la resta del món, perquè a Catalunya aquestes coses, lògicament, també ens interessen. No? I ja va passar en aquell Miramar del 3 d'octubre del 77.
Perquè tu, el 3 d'octubre del 1977, què feies exactament?
Jo estava a Ràdio 4. No estava a televisió. Un mes després vaig fer unes oposicions i el mes de març del 78 vaig entrar a Televisió Espanyola.
I quin és el teu record personal d'aquell primer informatiu?
El meu record personal realment és de que alguna cosa estava canviant. Està claríssim, el Ferran abans
comentava...
Però
tu el vas veure?
El vaig veure. Sí, el vaig veure, en aquest cas, a casa meva, però sí que el vaig veure. Coneixia el Ricard Fernández Déu, ell havia treballat i havia fet coses a la ràdio, coneixia molta de la gent que formava part del seu equip i realment la posta en escena, al marge de la llengua, de fer-lo íntegrament en català i també d'informar d'altres coses que no fossin estrictament del que passava a Catalunya, jo crec que també la posta en escena va ser diferent. Era un informatiu molt més modern i era un... el que en diríem un telediari en català, realment. Era una cosa diferent al que es feia fins aleshores.
En tot cas, tu ens has dit que, evidentment, la persona que va presentar aquell primer informatiu és en Ricard Fernández Déu i amb ell s'ha posat en contacte aquest programa per demanar-li, en primer lloc, que ens expliqués quins són els primers records que té d'aquest primer informatiu de Televisió de Catalunya.
Vàrem treballar molt intensament en els mesos anteriors per tal de poder-ho endegar. Es va contractar un nou equip. Recordo que era un grapat de gent amb una il·lusió extraordinària, amb una biografia no massa llarga, era gent molt jove, com jo mateix en aquells moments, però sí molt intensa, molt intensament viscuda. Gent que venia del periodisme escrit i, per tant, que no havia tingut cap mena d'experiència amb el periodisme electrònic. Per tant, l'únic que havia treballat en el mitjà de televisió era jo mateix. Això, en principi, podia semblar una dificultat, però es va convertir en un estímul molt, molt profitós.
Tu deies, Carme, que tots en aquells moments, tant els que ho veieu una mica des de dintre, però no tant des de dintre com el Ricard, tu des de Ràdio 4, des de casa teva aquell dia, pensant que en poc temps entraries allà, éreu conscients de la importància que tenia en aquells moments aquell informatiu, però també li hem preguntat al Ricard quina consciència tenia ell d'aquest fet.
Moltes vegades es fan coses que tenen en el temps una certa transcendència, però que quan s'han dut a terme, aquells que han tingut doncs, la responsabilitat d'engegar-les no n'eren conscients de les conseqüències que tot allò tindria. No era el nostre cas. Nosaltres sabíem que estàvem fent una aposta important en un moment determinant de la nostra història, de la nostra història recent, la transició política. Sabíem que de cadascuna de les coses que nosaltres informàvem i de com ho fèiem, doncs se'n derivarien unes conseqüències i això ens feia doncs, assumir, si és possible, un alt grau o un grau més alt, per ser més exactes, de responsabilitat de la que habitualment pertoca a un periodista que està exercint.
Quina veu també, no? La seva també és clarament identificable, no? En relació a un moment de la televisió, de la nostra televisió, no?
És una cosa que aquí en aquest programa hem comentat moltes vegades, que al final les veus pràcticament et sonen igual de 25 anys enrere, 25 anys endavant. Això és una de les miracles que té aquest prodigi que és la veu humana, està clar.
En Ricard Fernández Déu va encarregar-se de reclutar els components d'una redacció que realment tenia pedigrí democràtic, no? Ell ho deia, i és veritat, destacaven l'Anna Balletbó, el Joan Vilafortuny, l'Alfred Reixac, l'Albert Garrido, en Jaume Fabra, la Laura Palmés, el Toni Rodríguez, l'Antoni Ribas, en Josep Maria Bax, una bona redacció a la que tu t'hi devies incorporar immediatament després.
Jo m'hi vaig incorporar una mica després, però no amb ells, perquè jo vaig entrar a televisió, primer estava en els telediaris i al cap de molt poc temps vaig fer el primer informatiu de nit, no de vespre, no com el que fem ara, sinó de nit, perquè anava, ja es veu que estava de moda que l'últim informatiu n'és tard i anàvem a les 12, a la 1 de la matinada, i per tant, diguem-ne, jo agafava el relleu d'aquest equip i feia l'informatiu nocturn, que no n'hi ha hagut més, és a dir, es va fer el Crònica 2, allà es va estrenar el primer home del temps en català, l'Antoni Castejón, el popular o conegut com a Maragassa i que realment va incorporar molta terminologia que fins aleshores no s'havia utilitzat mai.
Realment una de les altres coses que segur que amb el pas dels anys, amb aquests 25 anys, hi ha una enorme diferència, probablement deu ser amb els mitjans en els quals es disposaven per fer en aquells moments la feina i es disposen ara. Amb el Ricard li hem preguntat quins mitjans hi havia en aquells moments o com els recorda i ens ha dit això.
Els mitjans que estaven al nostre abast en aquells moments. Pensi que la informació la produíem en un suport cinematogràfic, és a dir, s'havia d'anar a filmar la notícia, s'havia de revelar, s'havia de talonar si era en doble banda, s'havia de portar al laboratori, s'havia de fer el muntatge, dur-lo a la moviola. En fi, tot això era un procés llarguíssim fins que s'acabava confegint la coca que després servia per la seva emissió.
Gairebé una pel·lícula, literalment parlant.
De tota manera, el Ricard diu que era un procés llarguíssim. Si ho comparem amb ara, sí que ho era. Però jo també recordo que havíem aconseguit enregistrar una notícia i al cap d'una hora estar-la muntant i posar-la a la coca. El que sí s'havia de fer era això de posar-les per ordre.
Explica què vol dir pels nostres oients això de posar-la a la coca.
La coca era posar-les per l'ordre en el qual s'havien d'emetre. En aquests moments, evidentment, treballant en vídeo, si una notícia no està acabada de fer, i això passa pràcticament cada dia a tots els informatius, que s'està emetent l'informatiu i s'està acabant de muntar, la pots anar movent dins del guió, i si ha de ser la tercera notícia, acaba sent la sisena, però entra. En el cas del cinema, no. Tot un anava al darrere l'altre i això era inamovible. Clar.
Per això passaven aquelles coses que passaven sempre, no? De que donaven notícies, no? Sempre aquells fets que es produïen tan sovint a la televisió, de que de vegades saltava una notícia però entrava un fragment que no tocava pel que dèieu els locutors. I això volia dir, m'imagino, que havia quedat incorporada en aquesta coca,
sí, sí.
Que ja no havia pogut sortir, no?
Exacte.